ja sé que vaig repetint perquè...
És història.
És
història de Sant Cugat.
Eren tres germans, jo intento deixar aquesta comunió d'aquesta família, perquè, i amb això jo acabo quasi el meu discurs, perquè ja sé que tu m'estàs dient, escolta, el temps va passant, però és tan bonic parlar d'això, del museu. Doncs mira, us diré que eren tres germans tan ben avinguts que gràcies a un amb l'altre van poder arribar a ser qui van ser, perquè un s'encomanava de l'altre. Jo sempre deia que un era fotògraf, l'altre era pintor, l'altre escultor, l'altre era poeta. Sí, feien, però tot entre ells ho tocaven tot. Avui en dia està molt de moda la bicicleta. Posant, molts que ens escoltareu diuen, jo vaig amb bicicleta al bosc i vaig a sortir i tal i qual. Pues heu de saber que els orígens de la bicicleta a Sant Cugat els trobareu en el museu, perquè el primer taller de bicicletes que va haver-hi va ser el de Joan Cabres Alibau. Per tant, sobretot, vingueu, allà trobareu dues bicicletes antigues, trobareu tots els que us agrada l'esport.
Tothom convidat a venir a Cal Gerrer. Els que hi han vingut per tornar-hi, perquè es redescobreixen les coses amb més visites, sinó fer aquesta ruta guiada per l'exposició de la Marilyn.
Veniu a preguntar.
A celebrar els 10 anys de Cal Gerrer, sí, per fer possible que n'hi hagin 10, 20, 30,
una
40 més.
Una exposició d'uns dibuixos meus, de com vam fer l'escultura dalt, de saber que hi ha una escultura d'una dona que simbolitza la musa de totes les arts, que la vam posar just a sobre la taulada del museu. Doncs allà es veu el procés de la figura. Passarem unes pel·lícules que tu has dit al començament, però sí, tantes coses podem explicar. En el fulletó que hem fet, sisplau, veniu-lo a buscar, no costa res, veureu que passarem durant 5 setmanes, passarem diferents pel·lícules que totes elles...
Explicarem aquest cicle de cinema.
Us la recomanem. Jo us demanaria que aquí a la ràdio que aneu...
Ho explicarem.
Explicant, perquè la gent heu de vindre a dir gaudir del que fem al museu.
Se'ns acaba el temps, se'ns ha fet curt, perquè tenim moltes coses de les
gràcies
que parlar.
Per haver-me
escolta, t'emplaço a tornar un altre dia i seguim amb aquesta conversa.
Moltes gràcies.
Frederic Cabanes, moltes gràcies i per molts anys més.
Vinga, fins sempre.
Necessites ajuda amb les teves assegurances?
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions, un noi colombià d'uns 20 anys va quedar en coma després de patir un infart cerebral per hemorràgia a la República Txeca, on estudiava enginyeria aeroespacial fa uns mesos. L'assegurança que tenia contractada com a estudiant va deixar de cobrir les despeses del seu ingrés a l'hospital i l'esperança que sobrevisqués era molt baixa. En aquest context va entrar en joc la metgessa santcugatenca Mònica Fortea, creadora d'una empresa capdavantera a l'Estat en trasllats aeromèdics internacionals. Les ambaixades d'ambdós països es van posar en contacte amb Fortea per tirar endavant la repatriació del jove, que va tornar a Colòmbia després d'un complex trajecte en ambulància i avió. Aquest és un exemple de les missions d'Aeromedical and Marine Training and Rescue International, l'empresa que ha nascut de la vocació d'una santcugatenca i que realitza unes 200 missions a l'any arreu del món. La Generalitat de Catalunya haurà de decidir en uns 12 o 15 mesos si Bellaterra s'annexiona a Sant Cugat o no, un cop hagi rebut els informes pertinents. I és que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que obliga l'Ajuntament de Cerdanyola a iniciar els tràmits de segregació de Bellaterra, ja és ferma. La Comissió de Veïns Bellaterra-Sant Cugat va iniciar el procés per reclamar la segregació de Cerdanyola i l'annexió amb Sant Cugat el 2019. Mahfoud Mohamed Salem Mayoub, el primer nen que va ser acollit al pis de l'entitat Sant Cugat amb el poble saharaui, ha mort a l'edat de 27 anys. Segons ha informat Escaps, Mahfoud, juntament amb dos joves més, un d'ells el germà d'una nena que també va estar acollida a Sant Cugat, ha mort durant un enfrontament amb l'exèrcit del Marroc. Tots tres eren soldats de la República Àrab Saharaui Democràtica. Sant Cugat és el municipi del Vallès Occidental amb menys habitatge de construcció d'obra nova segons l'anàlisi d'Activum Real Estate Consulting. Així, només està previst que s'edifiquin 126 habitatges nous, una xifra considerablement baixa en comparació amb les 978 de Terrassa i les 846 de Sabadell. Per contra, en relació amb els preus, Sant Cugat encapçala la llista amb un preu mitjà per metre quadrat de 5.833,10 euros, seguit de Cerdanyola del Vallès amb 4.186,2 euros i Sabadell amb 3.310,50 euros.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Ja han començat les rebaixes al Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix de les rebaixes del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 2-14 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Faves comptades, compta amb el suport de Fer 3 i Servimat. Terrateràpies patrocina aquest espai.
I 7 minuts del matí. Obrim la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de dijous. Temps ara per parlar de sexologia. I quan parlem de sexualitat, sovint ens imaginem la joventut, la passió desenfrenada i els cossos que encaixen sense esforç, però la veritat és que el sexe no té edat. I a mesura que anem sumant anys, la manera com el vivim també evoluciona. Avui a la secció de sexologia parlarem del sexe a la tercera edat. Com canvia, quins tabús encara arrosseguem i com podem viure una vida sexual plena i satisfactòria més enllà dels 60 i els 70 i més enllà, perquè, escolta, la vida és llarga i la joventut també. Per abordar aquest tema ens acompanya la nostra sexòloga de capçalera, la Ruth Canals, aquí ja saludem. Ruth, benvinguda.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Què tal? Bé, molt sí. Bé, i amb vosaltres?
Doncs avui parlem d'un tema que segurament no se'n parla gaire, però crec que li hem de prestar atenció perquè fins que no es demostri el contrari, el sexe es pot practicar tota la vida, no?
Sí. El que passa, bueno, ho anirem parlant, però veurem que el sexe al final no s'ha d'eliminar, sinó s'ha de transformar.
Clar.
Vale,
exacte.
Eso, com era allò? La energia no se...
No se destruye.
Eso, se transforma.
Se transforma.
Pues, doncs una mica això, eh? És una mica per on anirà avui la cosa.
Per tant, eliminem aquesta creença que el desig i la sexualitat desapareixen amb els anys...
Sí.
El desig és una cosa i després la pràctica seria...
Bueno, sí, clar, sí. El desig, diguem, és la sensació, és el formigueig, són les ganes, val? És aquest pensament que ens impulsa a voler alguna cosa, no? Desig per el que sigui,
sí.
No? I després és l'acció, de dir, bueno, jo tinc aquest desig i ara què faig amb ell, no? Doncs una mica això. I sí, bueno, són... ho deixaríem en això, no? Això que dius de si el sexe el podem seguir parlant per la gent gran. I tant, clar que sí. Vull dir, al final són estereotips de la societat el que fa que ens limitin a poder parlar de sexualitat.
Si pensem en les dones, sembla que hi hagi d'haver més tabús que en els homes. És així?
Sí. Tu què creus? Sí, oi que sí?
Sí, sí, és veritat.
Sí, sí, a veure, Jo penso, no? I bueno, al final no, pel que vas veient i et vas formant, i és que sempre, no? O sigui, a nivell, tot és a nivell cultural, moltíssimes coses arrel del sexe és com ho vivim les persones, com ho estem transmetent a nivell de societat, no? I què ha passat sempre, no? Sempre s'ha creat com que aquesta idea de que l'home té una necessitat, no? De que l'home té una necessitat com si fos un impuls irrefrenable, no? Com un animal, de tenir sexe, i per tant, pues clar, l'home, encara que sigui gran, doncs...
No està mal vist.
No està mal vist.
Al revés, no. Se'l considera, doncs, escolta, ole tu, no?
Ole tu, que bien te conserves, no? I que bé tot, no? Que a la teva edat encara tens marxa, no? Doncs, doncs clar, això sempre s'ha dit dels homes, aquest impuls irrefrenable, i les dones, doncs això, més innocents, més passives, potser més desinteressades per aquest...
Però per què donem per fet que les dones deixen de tenir sexe amb l'edat?
Doncs, bueno, això és un fet sociològic, podríem dir, vale? A veure, si ens parem a pensar, no? Doncs fa uns anys les dones no vivien tants anys com avui en dia, igual que els homes, no? Però ara estem parlant de les dones. Doncs això, les dones de 50 anys, 60, potser ja morien o estaven molt envellides, llavors qui es podia... El sexe no anava de la mà amb aquesta persona que potser morirà d'aquí 5 anys, m'entens el que et vull dir? Però avui en dia una dona de 50, 60 i 70 anys és una
estupenda.
Dona exacta, que si es cuida i vol, està sana, està estupenda, vull dir. Llavors és això, no? Que la dona deixen de tenir sexe amb l'edat? No, avui en dia no, fa anys sí, perquè no, perquè havien mort, vull dir, però ara hi són.
Físicament han canviat, o sigui, amb el pas dels temps ja les dones no estan tan envellides, no estan tan castigades, es mantenen més joves, amb aquesta edat que comentàvem, però el que és ineludible és la menopausa. Quan arriba la menopausa es perd el desig?
No. El desig pot fluctuar, val? Perquè evidentment a nivell hormonal, doncs el que són els estrògens, doncs poden disminuir, però desaparèixer, com a vegades hem escoltat, ja està. Apa, ja pots plegar.
S'apaga, no? S'apaga, sí, la maquineta i ja està.
S'apaga i ja està, ja pots plegar, no? I si tens sexe amb la teva parella, doncs sembla que ha de ser un cop a l'any pel nostre aniversari, a més sota pressió.
Sí.
Oi?
Estem de celebració, va, vinga.
Sí, va, doncs tirem la casa per la finestra.
Per la finestra, sí.
Doncs no, val? O sigui, és una idea cultural una vegada més, val? Que, o sigui, que es perd 100% aquest desig. El desig no és només pels joves. Vull dir, al final, tots tenim cos, tenim pell, i per tant podem tenir desig. I si tenim desig, podem arribar a tenir sexe. Amb la menopàusia no té per què tallar-se tot això.
Una vegada més, estem veient que hi ha molt corset, no? Que estem molt constrenyits, no? Les dones de certa edat, a partir dels 60 cap amunt, quin tipus de relacions volen o acostumen a tenir?
Bueno, si ens referim a relacions sentimentals en si, no? Allò de dir, va, m'interesso per tornar a trobar parella, no? Per conèixer gent nova... Les dones de 70 cap amunt, per dir alguna cosa, refusen bastant del que seria una relació amb un home patriarcal, val? O sigui, sí que busquen molt tenir comunicació amb algú, sortir a prendre alguna cosa, tenir intimitat, però si ha de ser una altra vegada tornar a passar pel mateix, no? Dones d'avui en dia, estic parlant de com estem avui en dia, no? Tornar una altra vegada a conviure amb algú que acabaràs cuinant-li, que acabaràs posant rentadores a la teva edat, tornar a començar, moltes dones pensen que ja estan bé soles, buscant companyia, però tu a casa teva i jo a la meva.
Però sí. A l'hora de les relacions?
A l'hora de les relacions, sí, intimitat sexual, però tu a casa teva i jo a casa meva. Vull dir que això no faci que es pugui convertir en una relació sentimental de conviure i tot el que van tenir per primera vegada. No? O sigui, dones d'avui en dia de 70 anys, 80 anys, no? Doncs la seva relació segurament íntima i sexual va acabar sent el seu marit, i si no el primer, el segon. Però d'aquí va acabar, no? Segurament.
Parlem de sortir de l'armari ja amb una edat avançada. Com és? És més difícil aquestes alçades de la vida?
Aquestes alçades de la pel·lícula,
sí.
No, que sembla que som més oberts, encara a dones o homes, no, de certa edat que vulguin sortir de l'armari, encara hi ha molt de prejudici, val? A vegades també de cara als fills, sobretot, no, el que dirà la seva família, o sigui, és increïble, perquè realment és com més la gent més propera, que potser t'hauria de recolzar més, doncs a vegades és la que més t'impacta, no, a l'hora de poder viure la teva sexualitat lliurement. Llavors, bueno, aquestes dones d'avui en dia, les que ara tinguin 70 o 80 anys i potser voldrien sortir de l'armari, al final són dones que han sigut heterosexuals per llei, entre cometes. Val? O sigui,
per obligació.
Sí, vull dir, és que ningú els hi ha obert la mirada de potser t'agrada una altra cosa, no? I bueno, doncs ara també, doncs si alguna dona, no, d'aquesta edat, doncs se li desperta la curiositat, doncs és normal també, perquè és un territori inexplorat i a més com secret i com, no?
A veure què. Ara sí que anem a un tema que segurament l'hem de tenir molt en compte, perquè evidentment físicament un no està igual als 20, als 30, als 40, que als 60, als 70 o als 80. Per tant, la nostra situació física, de quina manera ens limita o pot ser un inconvenient a l'hora de la pràctica sexual?
Doncs molt bé, com has dit, no? O sigui, evidentment, això ens donem compte que el nostre cos canvia per moltes coses. Vull dir, si ens parem a pensar, doncs, si abans fèiem esport i aguantàvem 2 hores fent exercici, ara si fem mitja hora ja estem contents, no? Vull dir, el cos va evolucionant, i amb el sexe, evidentment, doncs també hi passen coses a nivell orgànic i esquelètic i tot, que ens pot dificultar una relació, no? En el cas dels homes, el que està com molt clar, estudis d'urologia diuen que a partir dels 50 anys aproximadament la meitat d'homes comencen a tenir problemes de disfunció erèctil. Val? Llavors, si tu vols una relació en el que és necessària la penetració, que no té per què, ho he dit moltes vegades i avui també ho dic, però si tu vols una relació sexual amb penetració, doncs clar, aquí hi ha una dificultat física que a partir dels 50 molts homes és probable que puguin tenir. Val? Això una. Després, dones, a partir de la menopàusia, no? De la sequedat vaginal, doncs es va com pronunciant. Però bueno, això és algo que...
Hi ha solucions.
És fàcil, no? O sigui, amb unes cremes, uns lubricants, això és algo que ho solucionem fàcil, no? Així com bueno, el que hem dit dels homes anteriorment és més complicat, no? I després, bueno, malalties determinades que ens puguin requerir també una medicació concreta, val? Això també ens pot afectar molt a la nostra libido, el nostre desig, i al final això ens provoca que íntimament estiguem menys oberts també a...
Predisposats,
sí,
predisposats també, no?
Perquè... em fa mal el cos.
Clar, ara tinc això, demà tinc allò altre.
Sí, no aguanto igual. Ara, això que no s'aixeca, com s'hauria d'aixecar? Doncs, bueno, això, són problemes que, bueno, que a nivell d'intimitat ens dificulten les relacions.
Però que no per això hem de renunciar, perquè hi ha alternatives, hi ha altres maneres, vull dir que tampoc no cal estar en plenitud, no? Perquè hi ha...
No hem de voler estar sexualment preparats o programats tota la vida igual. És el mateix una persona que té 20 anys, no?, al llit, per moltes coses bones i també d'altres no tant, val? Perquè li falta l'experiència, no?, també, que una persona de 60.
Tornem al tema de recuperar les carícies, no? Aquesta intimitat, aquesta manera de relacionar-se, bueno, que també fa el seu paper. Hi ha avantatges sexuals per a la gent gran?
Sí. Oi que sempre això es comenta, no? Tot té lo positiu i tot té lo negatiu, no? Doncs, bueno, aviam, si ens parem a pensar una mica, no? Doncs la gent... Això són coses que podria treure qualsevol persona pensant-hi una mica, val? Però les anem a recordar avui.
Vinga.
Sí? Doncs, primer, millor coneixement del teu cos. Evidentment, fa més anys que et coneixes i si has tingut una bona relació íntima amb tu mateix, coneixes millor el teu cos. Què passa? Si tu coneixes millor el teu cos, és molt més fàcil que li diguis i dirigeixis i guiïs a l'altre perquè et doni plaer, val? Després, les dones, el fet de no quedar-nos embarassades.
Això és fantàstic.
Això és fantàstic, no? Aquesta pressió de ja no m'haig de prendre anticonceptius, ja no sé què, no? Poder viure el sexe lliurement sense pors, vale? si no vols quedar-te embarassada, clar. Després, la capacitat de negociació que pots tenir amb el teu amant, amb la teva parella, no? Quan ets jove no t'atreveixes a dir algunes coses, et conformes potser més amb el sexe que et donen o que tu ets capaç de donar, no? I quan ets gran, no? Allò de, que quan ets gran ja ho dius tot i ja no tens vergonya de dir les coses, doncs al llit també. Sí. Mm.
Els cànons de bellesa, que ja n'hem parlat, ens diuen que els cossos bonics són els joves i els normatius. Com ho fas per sentir-te desitjada, tot i no encaixar dins d'aquests cànons? Perquè, clar, els anys han passat i les coses ja no estan com abans.
No, clar que no. Bueno, és que és impossible, no? Clar. Per molt que ens venguin, hazte esto, tiñete,
no
tanyeix-te, no sé què, opera't, no. Llavors, bueno, res, es tracta de que com a societat també... ens conscienciem de començar a mostrar, no, d'una manera natural l'evolució del nostre cos. Vull dir, si acceptem que envellim, doncs serà més fàcil agradar als altres també i sentir-te desitjat. És important acceptar-se i estimar-se per poder mostrar als altres, doncs això, que et sents atractiva, que ets sexy i si tinguis l'edat que tinguis.
Cuidar-nos, sí, clar.
Sí, cuidar-nos,
per mantenir,
sí,
aquesta imatge que pugui, sí,
però,
provocar aquest desig.
Però bloquejar-lo, no, impossible...
No, clar.
És que això, aviam.
I quan anem al metge, per exemple, tu ho deies, ja amb una edat avançada, ja estem de tornada. Parlar d'aquests temes amb el metge, no? Parlar de sexe.
Mira, com que la gent va al metge quan és gran, per tantes tipologies, encara que estiguis bé, sa, bueno, que si et fan anàlisis, que si et fan no sé què, al final el sexe, com moltíssimes vegades, queda al final de tot. I amb el metge ja és que un doctor li dona 5 tipus de pastilles a algú i no li explica que pot tenir efectes secundaris amb el sexe, perquè és com, bueno, o sigui, aquesta senyora o aquest home que té 80 anys, és que ja ni li passa pel cap a vegades al metge comentar. Mm. És com si no tinguessin sexe. Es donés per fet que aquesta gent no tingués sexe per ser grans.
Clar. El tema de la masturbació tampoc no té edat, vull dir que sobretot ara que en aquest tram final, no... segurament és una de les pràctiques, podríem dir, més habituals, potser?
Mira, la masturbació és el que et pot acompanyar de l'inici que es desperta la teva sexualitat al final.
Correcte.
Amb això hi pots comptar el 99%, no, de les persones. Llavors, és algo que s'ha de descobrir. Gent que encara a certa edat no ho hagin descobert, les animo a que ho facin i els animo, bueno, més elles, segurament, perquè és algo que aquí no hi haurà problemes físics, no necessites a ningú altre i podràs seguir gaudint de la teva sexualitat.
Molt bé, no ens queda ja més temps, Ruth. Només recordeu que podeu trobar la Ruth a Sant Cugat de manera presencial per resoldre qualsevol dubte, iniciar un treball terapèutic. Ho podeu fer a ruthcanals.com o per Instagram a @canals-psico o per WhatsApp al telèfon 671-57-01-33. Ruth, fins a la propera, que vagi molt
vale,
bé.
Vale, gràcies.
Bon dia.
Adéu.
Terrateràpies ha patrocinat aquest espai.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
La carnicera. Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies, visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic. Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
I ara arriba el moment de repassar la programació que estrenarem aquest mes de febrer. Encara no hem arribat al febrer, exacte, però hi arribarem de seguida. Començarà la nova temporada del Teatre Auditori. I perquè ens expliqui, diríem, el més suculent, el més llampant d'aquesta programació, ens acompanya Gerald Fanon, que és el programador. Com estàs, Gerald?
Molt bon dia, Carme, i molt bon any, no? Encara es pot dir.
Happy
New Year.
Happy New Year. Molt bé. Doncs escolta'm una cosa, Gerald. D'entrada, si haguessis de definir la programació que trobarem des d'aquest febrer fins al maig al Teatre Auditori, quins adjectius triaries per definir-la?
Com a adjectius, jo diria, com sempre, variat, programació molt rica, diversa, i també el que sempre volem, no? que sigui que emocionar, que realment emociona els espectadors, és una mica la nostra missió, no? De que la gent surti del teatre sentint-se d'alguna manera, no? Transformat, no? És el que transformada, no?
I podríem dir que també és una programació top, és a dir, amb propostes de... Bueno, com sempre, també de primera línia, d'allò que el públic està esperant, no?
Totalment. I sí? a més, i també sempre amb propostes també internacionals, de dansa, sobretot, no? Que tenim una programació de dansa realment fantàstica. Bueno, també torna el Nacho Duato amb la seva nova companyia, companyia Nacho Duato, que curiosament les, no, les sigles també són CND, com quan venia abans amb la companyia nacional, no, nacional de dansa. Tenim una companyia, la Sharon Ale, que és fantàstica, està en companyia establerta a França. Into the Hairy, això és una mica el plat fort del, del que fem amb dansa metropolitana, al març. Això també és.
Sí.
I comencem, això, el cap de setmana, així, quan comencem amb l'Emma Vilaresau, que està on fire, i mai millor dit, perquè, no?, com la casa,
la casa en flames,
en flames de la pel·lícula.
Sí.
I, a més a més, amb tot el discurs que està fent d'això d'envellir dignament...
Però és que és veritat.
Amb orgull, és fantàstic, aquest discurs, i com ella s'expressa, chapeau, eh? Realment, bravo. És un temazo.
Però és que això, o sigui, no és que estigui passant ara, és que ve passant ja fa molts anys.
Sí, sí.
Podríem dir que tota la vida, no? Que s'aparca a partir d'una certa edat i es releguen aquestes actrius a papers molt concrets,
sí, sí,
que sembla que no puguin sortir d'allà.
Sí, sí. És un fet i és... realment, però amb discursos així, no sé, jo crec que això també tindrà el seu impacte i que sigui un discurs, no, normal, i que això es pugui arreglar. Realment és un temazo. Mm. Però deia això també perquè el mateix cap de setmana fem un matrimoni de Boston, que és un, bueno, que està tot, tenim tot exaurit, amb l'Emma, amb la Marta Marco i l'Emma Arquillué. És una funció fantàstica, realment, text brutal, també comèdia del David Mamet, i al mateix cap de setmana tenim la tenim la companyia Soul City amb Le Sol Oblige, i que també és una funció que venen de l'illa, venen de l'illa de la Reunió, així que de la República Francesa, però
sí,
amb
sí,
terres
sí,
més
sí, sí,
exòtiques.
Però... això estem parlant de la setmana que ve, del cap de setmana que ve.
Sí, sí. Demà acabem la primera part de la temporada amb el concert de Westerns de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Que
Ai, sí, que parlàvem l'altre dia amb el... amb l'Eduard Jané,
no?
De,
sí, sí.
Sí, d'aquestes bandes sonores.
Exacte, amb el doblador, també és, són concerts, treballen molt bé.
Queden entrades? Queden entrades? No, no queden
entrades.
No, tenim
també exaurits. Mm. Això que està molt bé que sigui el cas. I, bueno, és això, que fem una mica de tot. El que és la... tenim 31 espectacles i, com sempre, intentem fer una programació molt, molt variada, i que pugui, això sempre ho diem, això ja sé que ho diem molt, però és realment així, que hi hagi sempre un espectacle, no?, que tothom tingui almenys un espectacle. És una mica la missió. I una cosa que sí que fem, passant a la música, per exemple, que fem el Sergio Dalma, que també
Sergio
tenim
Dalma
el
també
teatre
ja ha vingut,
Full House,
sí,
totalment. Però el que fem també, que no solíem fer tributs...
Però, ah, ja ho he vist.
Però és una font com de... per generar nous públics.
A més, és que feu un que aquest... jo crec que les entrades volaran. Perquè ABBA,
sí, ABBA
no ha passat de moda.
És així.
Semblava
és així.
Que havia quedat allà en un racó i de sobte va ressorgir, i ha ressorgit amb més força que mai.
Doncs
perquè ja porta anys.
Sí, 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 sí. És que no falla. Jo vaig anar, perquè el que fan, aquests tributs també fan al Palau de la Música, i comença a les 10:30, així que fan el concert que toqui, i després fan... La setmana passada vaig anar a veure un dels Shaking Flames, el Flaming Shakers, de The Beatles, també, la setmana passada.
Sí.
Brutal, al
sí.
Palau de la Música, ple de gom a gom, i concerts així, realment, i musicalment, tenen un nivellàs, i com és el cas de l'ABBA, i l'altre concert tribut que fem, que és de Pink Floyd.
També.
I és un muntatge realment...
És que realment, potent. si hi ha grups que fan un bon treball, recuperar totes aquestes joies de la història de la música, la gent no les oblida, la gent li agrada.
Exacte, i després esdevé com intergeneracional, també, perquè després
Clar.
Hi ha la gent, no?, els pares o avis que volen anar, no?, amb els nets, depenent de les edats, també, però sí que... Sí, sí, i això ens porta nous públics, que és part de la nostra missió també.
Destacaries alguna novetat en, la, en aquesta programació? Alguna cosa que diguis... O perquè realment us ha costat d'aconseguir o perquè penseu que és algo que encara no havíeu proposat?
Doncs aquí, no sé, com a espectacle, jo realment aquí parlaria de l'Antoni, bueno, el que fem l'Hospital de la Pietà, amb el Jordi Savall i companyia, que no és fàcil programar, però... vam parlar amb ells i finalment ho vam poder aconseguir. A més, el dia 8 de març, que farem també així, en motiu del Dia Internacional de la Dona, que som, és una vintena de dones musiciennes du Concert des Nations, realment fantàstiques, i amb la direcció del nostre mestríssim Jordi Savall. I això és un concert que realment... Clar, ho hem intentat altres vegades i aquesta vegada tot ha encaixat per poder fer aquest concert. I no sé, també fem una cosa diferent, que com he comentat abans, el tema dansa metropolitana,
sí.
Que és això que som com... Bueno, abans es deia la quinzena de dansa, no? Però sí. Ara és dansa metropolitana. I fem una cosa curiosa també que vam, a més el Gui Vidal... Ribas, que ens va presentar la presentació, no, la gala de presentació de la temporada. Aquí és una conferència parlada sobre la dansa, danses urbanes, que és Santcuatenc i Vidal Ribas i Javi Casada. Es diu Transmissions i també és una cosa que volíem fer perquè aquell dia, el 22 de març,
sí.
És el dia que fan una iniciativa, bueno, de DETCA i està funcionant molt bé. Bueno, van fer l'any passat, però és cap butaca buida i
sí,
els teatres fem
és la segona
dia.
Edició que es fa, no?
És la segona edició,
aquesta serà
exactament.
La segona.
Sí, sí, va tenir un impacte molt important i nosaltres... una mica la nostra, a més té sentit dins del, no? Dins del context de dansa metropolitana, però és el nostre espectacle per aquest dia.
Val. I de la programació per gaudir en família.
Sí, això aquí tenim, jo sóc molt fan del Marcel Gross, que és un pallasso, però és un pallasso que realment ho viu, és un, a més és un professional excel·lent. Ell fa el seu espectacle ja de comiat, amb senzillament la història més bonica del món. La tenim el 23 de febrer. Dintre del que és Copiar, és un espectacle que a més és brutal, a més amb la implicació i la participació de joves, de nens que copien el que fa el Quim Girón a l'escenari. És un espectacle també, això com a part de dansa metropolitana, és de la companyia Animal Religion, que sempre fan coses molt interessants, de vegades de circ, de moviment, també així amb tocs teatrals. És una companyia molt bona, Animal Religion. El Pot Petit, no cal parlar-ne.
No falla.
I Jo Tarzan, que és de Festuc Teatre, que també fan aquests muntatges musicals molt bonics i...
Amb titelles.
Sí, amb titelles. I això, bueno, jo crec que ha quedat molt bé aquesta programació també familiar. I no sé, a veure, estic mirant també, bueno, tenim espectacle del Teatre Lliure, també de teatre del Teatre Lliure, que és l'imperatiu categòric. La producció que s'estrena avui mateix, que és del Teatre Nacional, l'Aranya, amb sí. La Paula Malia, i un espectacle que jo crec que cal parlar-ne és l'espectacle Tots ocells, per la temàtica.
Aquest a Barcelona
ple tots els dies.
Va arrasar.
I té, això és una mica Incendis 2, és la mateixa temàtica, tractada d'una altra manera, però és un espectacle que és un espectacle colpidor i també el recomano. És un espectacle llarg, són 3 hores...
Amb mitja part,
sí,
no?
Sí, però descans. És una experiència i els actors, entre el Joan Carreras, la Clara Segura, és una funció molt potent, però que realment val la pena.
Doncs anirem repassant de mica en mica, sí, perquè ara així hem fet una panoràmica, una visió més global de totes aquestes propostes que hi ha fins al mes de maig.
Exactament,
però les
sí,
anirem abordant de mica en mica amb vosaltres, amb el nostre prescriptor de capçalera, l'Eduard Gené, que ens porta cada 15 dies els imperdibles.
És el millor.
Sí, 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 sí. Ara el deixarem per després, Vull dir que ell té el seu espai ja els dijous i ja explicarà el que calgui. De moment ho deixem aquí. Gerald, et sembla?
Moltíssimes gràcies per convidar-me, com sempre.
Com sempre, gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
Gràcies,
bon dia.
Ciao, guapa.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts a les 11 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Els propers 28 i 29 de març tindrà lloc a Sant Cugat el Train to Scaville, un festival de música jamaicana fundacional amb tres llegendes de la música jamaicana, cinc artistes internacionals i quatre bandes de ska i reggae de primer nivell nacional. I per parlar-ne, avui ens acompanya el Ricky Andersons de Sota Sons, un dels promotors d'aquest nou festival a la ciutat. Ricky, molt bon dia.
Molt bon dia de nou. I bon any, també.
I bon any, també, que no ens havíem estrenat encara. Escolta'm una cosa, per què aquest festival?
Bé, fa temps que parlàvem amb nosaltres com a Sota Sons, amb un col·lectiu que és Wake Up Jamaica, que ens agrada molt el que fan alguna cosa similar a nosaltres, també molt basat en l'oldie jamaicà, no? En la música fundacional jamaicana, per dir-ho així, que és la música, la primera música popular jamaicana, que seria l'ska, que és la música dels anys 60, molt relacionada amb l'independència de l'illa, que seria el símil al soul d'allà, una mica, l'època aquesta del Black Power, etc, també una illa fundada bàsicament per esclaus o exesclaus de les colònies africanes, que s'independitzen d'Anglaterra en aquell moment, i hi ha com tota una eufòria que porta aquesta música tan alegre que és l'esca, i després a través de la depressió, doncs, la depressió dels anys 70, no? També una crisi econòmica internacional, doncs aquest ritme es va ralentitzant i arriba al reggae i passant pel rocksteady, que per mi són els millors anys de la música jamaicana, o els golden years, que diuen ells, que són 67-68, que serien, de fet, també els millors anys del soul, veiem que sempre hi ha un símil allà, i el reggae, que vindria a ser el funky jamaicà, o sigui, també tenim aquest símil, no? Una música molt més dura i tal. Llavors ens vam juntar amb aquesta gent, amb Wake Up Jamaica i Rudimentario, i entre els tres col·lectius vam decidir, doncs, que era el moment de tornar a portar aquesta música i tornar a fer un festival d'oldies, d'aquests anys de la música jamaicana que tant ens agraden i que té un públic europeu que ho segueix això arreu del món, un públic que ho va seguint on es facin aquests festivals. Però sí que és veritat que a Catalunya feia molts anys que no s'hi feia un festival d'aquest estil.
Doncs benvingut sigui. No perdem de vista aquest concepte, eh? Música jamaicana fundacional. Bé, escoltem a Kate and Tex, un dels caps de cartell d'aquest Train to Skabil, que ens podries avançar, que ens pots explicar d'aquesta llegenda del reggae.
Kate and Tex és una banda imprescindible per entendre el naixement del reggae i aquest pas que dèiem, no?, de l'ska al rocksteady. I és que van treballar amb un productor que es deia Derrick Harriott, que és un dels pares fundacionals del reggae, amb els seus sons, amb aquestes línies de baix percutives, uns ritmes molt més lents, i van fer temes com aquest que escoltem de fons, que vindria a ser el que li diem early reggae, o sigui, el primer reggae o el reggae, sí, temprano, que seria el primer reggae. I és aquest impàs de finals de 60, 68, 69, quan ja es crea la paraula reggae a través dels Maitals i altres bandes, i que Ethan Tex, a mi, amb el productor aquest, amb Derrick Harriott, van fer una sèrie de hits, com aquest Stop the Train que escoltem, com el Tonight, el This My Song, que formen part de totes les col·leccions de... Tots els col·leccionistes de reggae del món tenen temes d'aquest context, sonen a totes les festes, això quan muntem els sound systems aquests que hem parlat algun cop, aquests altaveus tan grans que ens agrada quedar per escoltar música. Totes les bandes de versions han versionat aquests músics i fins i tot les instrumentals es segueixen utilitzant avui en dia en noves produccions de hip-hop, de dancehall, de reggae molt més modern, com Kabaka Pyramid, etc. Així que són un pilar sostenible d'aquesta música i imprescindible. I, de fet, una de les cançons que més m'agrada també és aquesta versió que escoltarem ara dels Temptations, que és el Don't Look Back, i així que res, Kate and Tex, imperdibles.
Llegendes vives de la música jamaicana, però ens deies que en tindríem tres, no?
Sí, tenim també Rudy Miles, artista que coneix molt bé a Kate and Tex, doncs van treballar junts al mateix estudi amb el mateix productor, també són d'aquest Derrick Harriott. Derrick Harriott, que curiosament no ha vingut mai a tocar a Europa fora de Londres, un detall que també seria interessant portar-lo, però està molt tancat a l'illa de Jamaica i no surt gaire d'allà i de la seva botiga de discos, no? I de les seves produccions. Rudy Miles es va fer famós amb una cançó produïda a Harriott, que era que és A Long Story, i han estat per Island Records, que és la productora de Chris Blackwell, de Bob Marley, etc. Vull dir, un tema que va ser internacional i va sonar a tot el món. Però en aquest cas, els fanàtics de l'estil el coneixen per un tema que és el John Jones, que es va transformar en un autèntic himne pel jovent de Londres dels anys 70. Li sonava a totes les festes i es cantava a tot arreu de la ciutat. És important remarcar que aquestes tres llegendes estaran juntes a l'escenari amb la mateixa banda, que són els Steadytones, una banda alemanya que per mi ara mateix és la banda que està més en forma o de les que estan més en forma del panorama europeu d'aquest gènere. Una banda que es dedica molt a acompanyar grans llegendes de la música jamaicana, o sigui, fer-los de banda d'acompanyament mentre elles estan a l'escenari. I que, òbviament, ens tocaran amb Rudy Miles el seu John Jones, que és l'himne que escoltem tot seguit.
Hem parlat a Ricky de cinc artistes internacionals. Qui més visitarà Sant Cugat?
Doncs la visitaran altres llegendes de la música, com és el senyor Nati Bu, cantant de Top Cats, i sobretot molt més famós per ser el cantant de Ska Cubano. Una Ska Cubano és una banda que fusiona la cúmbia, la salsa, el mambo, o sigui, tots els sons caribenys, ho posen en una olla, ho cuina a foc lent, com els agrada a la cuina caribenya, i treuen un producte que és com aquesta salsa ska o cumbia reggae o com li vulguis dir. És una llegenda, és un tio que és increïble com canta, el que fa, com es mou, però clar, òbviament estem parlant d'una llegenda dels anys 90, els altres que estan parlant dels anys 60 i 70, o sigui, sí, l'edat canvia. Però això també és interessant perquè veiem una llegenda en el seu millor estat de forma, no? Vull dir, quan realment treu la seva màxima explosivitat. I, de fet, el tindrem els dos dies, perquè el divendres 28 estarà punxant fent una selecció dels seus discos, ja que també és un malalt del col·leccionisme, com tota la gent que es dedica a aquest estil de música, i ens portarà des de cúmbia, salsa, reggae, ska. I el tindrem el dissabte cantant amb el Soweto, que és la mítica banda d'esca de Barcelona, o sigui que li faran, en aquest cas, de backing band, de banda d'acompanyament, i ell estarà defensant-ho. Si vols, l'escoltem, com sona aquest ska cubano i com sona el senyor Nativo.
Sí, tant. Està claríssim, eh? Es noten aquests ritmes, aquestes notes de salseta, i la veritat és que, bueno, sí.
Molt caribeny, portem el Carib a Sant Cugat, que serà el març, que tampoc serà tan caribeny a l'ambient, però ja serà primavera.
Bueno, ja començarà. Sí. Ja començarà a agafar color, això. He vist que hi haurà més activitats a part dels concerts. Què fareu?
Sí, tindrem el Sound System de Gazzara, no? Aquest Sound System que està germanat amb Sotasons, que en aquest cas el muntem sencer, on hi haurà moltíssims selectors nacionals i internacionals. Portem una selectora de Japó, com és la Naoko, portem Asher G, de pares jamaicans, però resident a Londres, portem a Wake Up Jamaica, Rudimentario, Gazzara, com hem dit abans, Madame Reggae des de Mèxic. Vull dir que serà un festival molt internacional, com dèiem, ajuntarà gent de tot el món. És interessant perquè realment ja ens han confirmat i comprat entrades des de Londres, des de Viena, des de París, des de Roma, així que vindrà gent d'arreu. Per això dic que és una cultura que ajunta molt a gent de tot el món. És curiós tenir-ho a Sant Cugat, també, però mira, al final ens ha caigut així.
No, nosaltres està bé.
Som d'aquí.
No ens queixarem pas.
Tindrem un Kids Corner, també, que és una zona infantil per famílies, i és que els menors de 10 anys tenen entrada gratuïta acompanyats dels seus pares o tutors, que això també ens sembla interessant, que no sigui només un festival per una franja d'edat, sinó que sí per totes les edats, ja que també ens trobem que els fanàtics d'aquest estil ja són més grandets i ja poden venir amb els seus fills i fins i tot nets, alguns. I bé, moltes activitats familiars, tenim food trucks, com sempre, paradetes d'artesania, i bé, i concerts, més concerts de músics locals, no només els d'aquestes llegendes, tenim els Sufferers, tenim Memisila, o els Oldians, de Cerdanyola, Ripollet i alguns de Sant Cugat també, que escoltem tot seguit. Get up, send up.
doncs ens falta una de les parts importants, sobretot pels que vulguem assistir. Jo ja sé que, perquè hem dit, el dia 28 i 29 de març...
Març. És ja.
Ja, o sigui que... agenda, vinga, marqueu 28 i 29. Coses importants a saber. Entrada gratuïta...
No, la cosa és, a diferència del Sant Coblac, aquest és un festival internacional, com hem dit, té moltes despeses, molts hotels, molts vols, molts avions, aleshores aquesta despesa s'ha de sufragar d'alguna manera, i és un festival autogestionat, a més, o sigui, no tindria tot el suport municipal.
Com ho hem de fer, doncs, per aconseguir les entrades?
Tenim una entrada anticipada de 37 euros i una a 47 a taquilla. Ho hem marcat molt diferent perquè la gent també fanàtica de l'estil entengui que s'ha d'agafar l'entrada molt temps vista i que no vadin i es quedin última hora sense entrades. Per això ho marcàvem amb tanta diferència, una 37 i l'altra 47. De fet, totes les que estaven ofertades, que estaven a 30, ja han volat, ja no en queden, o sigui que ja només queda l'anticipada de 37. Divendres, això és important, que ho apunti també la gent, és gratuït, perquè també nosaltres com a setassons creiem en la cultura del poble i cap al poble, que és algo que el Sant Coblac, per exemple, sempre ha sigut gratuït, així que hem volgut que divendres sigui gratuït perquè tota la gent del poble que vulguis pugui costar i empapar-se d'aquesta cultura, encara que no en siguin molt fanàtics, ja que entenc que no pagaran una entrada si no coneixen els grups que tal. Així que dissabte potser sí que és més per un fanatisme i divendres és gratuït per tothom. Tot això, important, és el Parc Ramon Barnils.
Això també era l'altra qüestió que calia saber.
Parc Ramon Barnils, curiós, però ens feia gràcia, perquè com que es diu el Parc del Tren, molta gent li diu així també, sí, perquè hi havia el trenet aquest de fusta, o encara hi és, doncs vam dir el Parc del Tren, doncs Tren Toscavi, el tren cap a la via de l'ESK. I si volen aconseguir les entrades, poden entrar al perfil de Sotassons, a la web de Sotassons, o qualsevol lloc, tant a Facebook com a Instagram, a la web de Forvinius, que és la nostra etiquetera, i allà doncs aconseguiran les entrades a un sol clic. És ben fàcil, i també poden marcar, si venen amb criatures, doncs que la criatura va gratuïta, però l'entrada d'anar lligada a una entrada d'un adult.
Jo ja sé que sempre preguntem per coses que estan per arribar, però si això funciona com espereu que funcioni,
És la llavor d'un festival, ens agradaria dir-ho així, ens agradaria que durés més anys, que s'allargués en el temps. Sí que és veritat que d'aquí 10 anys, per mala sort, no quedarà cap llegenda viva, jo crec, dels anys d'or del reggae.
Però els hereus.
Però quedaran els hereus, sí, però ja seran revivals, això ja és una altra cosa. Els revivals ja no són aquell, ja no tenen aquell toc original. Així que és un festival que volem que s'allargui en el temps, però té una data de caducitat, també, crec.
Train to Scabil, 28 i 29 de març a Sant Cugat. No us ho podeu perdre. Acabem precisament amb aquest tema, aquesta secció de Ricky Undersounds, però també acabem el programa, així que gràcies a tots. Ricky, gràcies.
Que vagi bé i ens veiem al Train to Scabil.
Sí, senyor.
Fertres i Servimat t'han ofert alfaves comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.